entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya, que són els dies 24, 25 i 26 de maig del 2024. 24, 25 i 26 de maig es farà el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP. I ara, i només fins al 5 de gener, durant aquestes festes, pots comprar l'abonament dels 3 dies de Pelús i de la Tribuna G amb un 20% de descompte. No t'ho pensis més i compra ja les teves entrades a circuit.cat. És un molt bon regal per aquest Nadal. Esteu bé? Després de la victòria d'ahir? Sí?
Sí.
Sí, eh? Esteu bé?
Sí,
sí, eh?
Molt.
Sí. Sí, després sí. De l'esbroncada de Xavi, esteu bé?
Mai, era hora.
Ja era hora, eh?
Sí.
Que posés a...
Sacsejada.
Una sacsejada. Bé. I de la Superliga? Si us demano un titular, què en penseu?
Jo espero que sigui més aviat que tard.
Més aviat que tard?
Oh. Sí.
Que sigui?
Que sigui.
Ara sí. T'ha sorprès, eh?
Incondicional, de la Superliga.
Bueno, jo no en sé gaire, de la Superliga, però ho veig com una mica... llunyà, excepte que comencin, o sigui, que apareguin sobre la taula la cosa que mou el món, que és la pasta.
Home, però és que la pasta ja hi és, eh?
Suposadament, ja. No? T'han dit que
exacte.
Hi és.
Home, suposadament.
Quan la vegin...
Home, Sixth Street, que és un vell conegut
de les palanques,
de les palanques sí. Del Madrid, que també està darrere del Santiago Bernabéu, ha posat una bona quantitat, com a mínim, pels que comencin, si és que s'infla i va pujant més gent al carro, perquè aquí el que falta són equips, no? Com a mínim públicament, ja sé que...
Com a mínim avui
ja
el que hem
privat,
és equips que no.
Ja sé que en privat hi ha un contracte i que ningú no ha baixat, però falta més aparicions públiques.
No sé, jo
celebro que s'hagi acabat el monopoli, això sí que em sembla que
ara repassarem, els favorables i els contraris i com ha anat tot el dia i qui puja al carro i qui no puja al carro.
Jo recordo que hem fet un grup de Champions a Barcelona contra el Shakhtar Donetsk, a l'Oporto i el Royal Antwerp.
Sí, sí.
Hem jugat contra aquests equips. Aquest era el punt de partida actual. Ja està, i clubs que reneguen de la Superliga o porten dècades que no juguen una competició europea, o si la juguen contra el Levski de l'Spartak, m'entens? I l'Slema Wanderers de Malta.
Ja.
Vull dir, aleshores, a partir d'aquí...
Per sortir de dubtes, aquest matí el que ha passat és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó als promotors de la Superliga i el que ha dit és que impedeix que la FIFA i la UEFA prenguin represàlies. És a dir, que no poden tenir el monopoli de muntar competicions futbolístiques UEFA i FIFA i no poden sancionar...
Sí,
no poden vetar
que
existeixi la Superliga.
Que algú creï una altra competició, no? Que no poden sancionar.
No, però ojo, i una altra cosa molt important.
Sí.
Si un equip, per exemple, el Barcelona, decideix els dimecres, en lloc de jugar a la Champions, jugar a la Superliga, la Lliga no el pot sancionar sense jugar a la Lliga. Va, això és fonamental.
Va. Mira, per resoldre alguns dubtes, tenim aquí el senyor Albert Poc, que és advocat especialista i expert en dret de competència, que és el que resol avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, al bufet Ready Advocats. Senyor Poc, què tal? Bona nit.
Què tal? Com estem?
Molt bé, gràcies per la paciència.
De real,
ha patit amb l'Alavés Madrid? És futbolero o no?
Sí, patit una mica.
Va. És el Barça?
Sí,
és el Barça.
Sí. Sí.
I al final ja s'ho esperava també com el Puqui?
Era una mica.
A veure, qui té raó? Vostè que és advocat expert en dret de competència, el que ha dit avui el Tribunal de la Unió Europea, a qui dona la raó? Perquè Tebas diu una cosa, la UEFA en diu una cosa,
yeah.
I el Barça i Madrid en diuen una altra, el senyor Reinhard, CEO de la Superliga, en diu una altra.
Home, jo crec que clarament dona la raó a la Superliga.
Sí.
Sí, tant.
Poden muntar la competició que vulguin.
Sí.
I no
la que vulguin, sí, amb certs matisos, és a dir, el que no poden caure és en els mateixos abusos o en les mateixes restriccions que fa la UEFA i fa la FIFA, però a priori...
De quin tipus, perdó?
No, el que referia aquí, a nivell d'imposar sancions que no siguin arbitràries, per exemple, però pel que fa a l'organització de la competició, estan lliures d'organitzar la competició, sí, sí.
Sí, qualsevol persona que vulgui pot muntar una competició de futbol a Europa, ara mateix.
Sí. Sí, sí, el que no pot fer... La qüestió resol en negatiu, és a dir, el que no pot fer la FIFA ni la UEFA és vetar, tal com ho feien ara, de forma arbitrària, que és on hi ha el principal crítica al procediment de la UEFA, sobretot, és vetar d'aquesta manera un competidor amb el que té un conflicte d'interès. És a dir, aquí el monopoli que té la FIFA és molt evident, el monopoli que té la UEFA és molt evident, això no està en discussió, el que està en discussió és l'abús d'aquest monopoli que s'aplica d'una manera arbitrària, no? Escolta, és que vostès aquí el que han fet o el que han intentat fer és via amenaces i via un procediment que ni tan sols existeix boicotejar l'entrada del nou competidor que potencialment podria portar riquesa al futbol.
Va. És a dir, que ells poden muntar la competició i sí. Ningú els pot sancionar, però Això és definitiu? És a dir, perquè jo estic veient, ara sentirem Tebas, la UEFA, la FIFA, tothom contrari, dient que això no es pot fer. Si ho fan, pot ser que això s'allargui judicialment? És a dir, hi ha encara alguna escletxa judicial que puguin sancionar d'alguna manera Barça, Madrid i els equips que s'obren a la Superliga? O això és definitiu, això d'avui?
Aviam, no, no, això d'avui no és definitiu. De fet, això resol una qüestió prejudicial que va presentar un tribunal de Madrid, el mercantil, el jutjat mercantil número 17 de Madrid, i per tant, ara haurà de resoldre el jutjat mercantil de Madrid. És a dir, això el que fa és respondre una sèrie de preguntes que fa el jutge mercantil de Madrid perquè té dubtes sobre l'aplicació del dret europeu, i el tribunal li contesta. És cert que no podrà apartar-se de les conclusions que ha dit el tribunal de Madrid, però en aquest cas tindrà un cert marge d'apreciació en segons quines qüestions.
Ja, avui llegint i mirant, clar, els drets de televisió a la Champions estan signats fins al 2027, si no vaig errat. És a dir, Barça-Madrid tenen signats amb la UEFA drets de televisió per jugar a la Champions fins al 2027. Si la volen muntar la temporada 25-26 o el 2026, això xoca clarament, no? Això pot ser un conflicte judicial.
I tant, per descomptat. Jo de fet, penso que la implementació d'una competició d'aquesta magnitud amb la que es pretén és impensable en un termini curt de temps, no? La temporada que ve, impossible. És a dir, requereix d'un cert temps implementar tot això, i perquè a més hi ha compromisos, com bé dius tu, signats, que no es podran resoldre sense més o sense que hi hagi una batalla judicial al darrere.
Ja, per tant, quin escenari s'imagina vostè com a advocat en els pròxims mesos, no sé si anys? Una lluita encara als jutjats entre les dues parts?
Sí, la lluita al jutjat hi serà, perquè el procediment està viu i per tant el jutjat mercantil haurà de resoldre, i després es podrà apel·lar aquesta resolució, i per tant aquesta lluita es mantindrà. Jo crec que el que fa aquesta sentència és donar certa tranquil·litat als promotors de la Superliga perquè puguin anar a muntar la competició, i per tant el dia que s'obtingui una sentència treballar ja amb la implementació real d'aquesta competició. Ara bé, quan trigarà això? Jo penso que trigarà força, sí.
És molt difícil d'aquí 2 anys que veiem jugar al Barça una Superliga fora de la Champions.
Clar, això no, això m'escapa a mi, però jo ho veig difícil.
Podrien conviure, per tant, si arribessin a un acord Superliga, Champions, Lligues Nacionals, Estatals, sí?
Home, clar.
Això podria ser,
Sí, de fet, el que no podria ser, jo penso que és molt complicat el mantenir tantes competicions vives amb tants diferents actors. És una mica el que passa al bàsquet, no?, que finalment ha acabat passant, però clar, és molt difícil, perquè aquí el número de clubs que es preveu que competeixin en les dues competicions és molt alt, i per tant el calendari és el que és.
Sí, la Superliga diu que en tindria 64 en les tres categories que ha dit avui, que ara ho explicarem, i la Champions vol ampliar-ho a Champions Europa League a 72 equips, no? Vull dir que sí, és veritat que serien molts equips. Li sembla que repassem què se n'ha dit avui i si hi ha algun dubte ens el pugui aclarir? Hola, Quim Salvador.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix,
què tal?
Bona nit.
Qui, favorable i en contrari?
Jo contrari.
Contrari, sí. Tu els favorables,
no? No, bàsicament he recollit l'opinió dels dos clubs que sabem que hi són. També el Nàpols ha dit que hi és, però la veu que tenim és dels presidents del Barça, Joan Laporta, i del Madrid, Florentino Pérez. Comencem per Can Barça, on Joan Laporta, enèrgic i contundent, ha celebrat la sentència que diu que legitima la lluita del club per mantenir viu el projecte de la Superliga.
Avui la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens dona la raó al resoldre que en l'actual status quo del futbol europeu existeix una situació de monopoli incompatible amb el principi del dret europeu, com hem sostingut durant molt de temps.
Laporta argumenta que aquesta decisió és beneficiosa pels clubs perquè n'augmenta el poder.
Creiem que ha arribat el moment que els clubs, i amb més motiu aquells que són propietat dels seus socis i sòcies, com el Futbol Club Barcelona, tinguin un control més gran sobre el seu destí, tinguin un control més gran sobre el seu futur i tinguin un control més gran sobre la seva pròpia sostenibilitat.
I considera que és especialment important per la competència d'altres clubs que, ja sabem a qui es refereix però no els ha citat, diu Laporta que disposen de recursos econòmics il·limitats.
El Futbol Club Barcelona ha analitzat a fons en els darrers mesos la problemàtica del futbol europeu tal i com està concebut actualment, i que al nostre parer beneficia aquells clubs que poden disposar de recursos financers pràcticament il·limitats.
Però Joan Laporta, i també per escrit un comunicat que a més el Barça, han mostrat també predisposició al diàleg, i si entreveu que es podria obrir una negociació amb UEFA i amb qui calgui per arribar a acords.
El que volem, i així hi treballarem, és establir un diàleg obert, constructiu, de cara a l'objectiu que es generin sinergies positives entre totes les parts. El Futbol Club Barcelona intentarà impulsar fórmules innovadores per millorar les competicions europees actuals en un format obert i plenament meritocràtic, fent el futbol més sostenible pels propis clubs, molt més solidari envers el futbol modest, més atractiu i fins i tot més assequible per als aficionats de tot el món.
Discurs eufòric, de la Porta. Què n'ha dit Florentino Pérez?
Doncs el seu discurs ha estat més beligerant, dient que avui s'ha acabat el monopoli de la UEFA.
El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo.
El president del Real Madrid també ha fet una crida a tots els clubs que van baixar del vaixell després del primer intent per posar en marxa aquesta Superliga Europea.
Permítanme que diga a los clubes europeos que estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo en el que podemos trabajar en libertad, desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra nadie y con el objetivo de innovar y modernizar el fútbol para seguir alimentando la pasión de los aficionados.
I no he pogut estar a l'eix d'afegir-te un tercer document perquè és Florentino Pérez, marca de la casa, han estat por
veure.
Nuestro destino nos pertenece y tenemos ante nosotros una gran responsabilidad. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte.
Què et sembla la sentència final de Don Florentino Pérez, president del Real Madrid? Era d'esperar aquestes dues reaccions dels dos presidents que s'han aguantat ferms i dels dos clubs que han aguantat ferms en aquesta Superliga, i val la pena sentir també què n'ha dit el director general d'aquesta competició, que és el senyor Bernd Reinhardt.
Sí, avui ha parlat per diversos mitjans, en destaquem dos fragments de l'entrevista que li han fet a Televisió Espanyola. El primer, valorant la sentència.
Bueno, el próximo paso sigue siendo que el diálogo que hemos empezado hace 18 meses, esa propuesta todavía tiene la posibilidad de mejorar y recoger muchas ideas externas, y vamos a aprovechar que ya los clubes pueden libremente decidir sobre su propio futuro.
I el segon destacant que no serà una competició tancada, que era un dels aspectes més criticats del projecte inicial.
Ha cambiado principalmente en el aspecto meritocrático, que no hay miembros permanentes y que todos los equipos pueden perseguir el sueño de alcanzar la cima de la mejor competición europea.
No, això és el que diuen els que n'estan a favor. Ara que diu això de que hi haurà meritocràcia, avui ens han explicat com serà, no? O com seria aquesta Superliga.
Bé, sí, en la fase en què està el projecte, la competició està dibuixada així. Pel que fa a la masculina, 64 clubs repartits en 3 categories, que són Start i Gol, les dues primeres amb 16 clubs cadascuna, i 32 la tercera, la divisió més baixa, que serà la Blue, i hi haurà ascensos i descensos a final de curs. La Superliga femenina tindrà 32 clubs dividits en dues divisions, que seran també Start i Gol. Start és primera divisió o Champions, diguéssim, la màxima competició. Gol és la segona, i en el cas masculí hi ha la Blue, que és la tercera més àmplia, amb 32 clubs. Format de competició, doncs a les dues categories superiors, que són Start i Gol, primer una lligueta en dos grups de 8 equips, amb anada i tornada, en què tothom jugaria 14 partits. Ara són 6, la fase de grups de la Champions.
Per l'any que ve seran 8, la fase de grups de la Champions.
És una cochambre absoluta i absolutament infumable d'una classificació única de 36 equips, però no jugues contra tots, sinó que jugues contra dos del primer pot, dos del segon, bueno, una cosa cochambrosa, infecta, indescifrable, incomprensible i sense cap mena de sentit.
Bé, que l'any que ve seran 8, però ells te'n proposen 14 ja, d'entrada.
Sí, una primera fase amb...
Guanyar calés.
7 partits.
I veure futbol, contra equips. Val. No contra el... Bueno, Royal Antwerp.
Bueno. Set, evidentment, que de 14 partits 7 són a casa, 7 són com a local, i a partir d'aquí els 4 millors de cada grup, dos grups de 8 equips, es classifiquen per les eliminatòries, que seran de quarts de final i semifinals, també amb anada i tornada, i una final a camp neutral per decidir campió. Hi haurà ascensos, els dos millors de la Gold a Star i els dos millors de la Blue a Gol. I pel que fa als descensos, baixen els dos coers de grup, de Star de Gol o de Gol a Blue. I ara anem a la tercera divisió, em sona una mica estrany, però sí, en aquest cas això va així.
La Lliga Blava.
La Blue, sí. Aquí hi ha 4 grups de 8 equips en què només els 3 primers es mantindran a la Superliga, els 3 primers de cada grup. És a dir, els 5 restants, 20 equips en total, queden fora de la Superliga per la segona edició i seran rellevats per altres clubs que hagin fet mèrits a les respectives lligues domèstiques. De la Blue, ja ho hem dit, els dos primers doncs són els que pugen a la categoria Gol. La competició femenina funcionarà igual, però amb només dues categories, Estadi Gol, amb 16 clubs a cadascuna, dos ascensos i descensos entre elles, i quatre descensos en cas de la segona, la Gol, per fer lloc a nous equips la temporada següent. La Superliga s'ha de jugar de setembre a abril, amb partits entre setmana, per tant respectant les dates de les lligues estatals, i han anunciat que es podrà veure gratuïtament a través d'una nova plataforma de streaming que ja han avançat, que es dirà Unify. Queden fora, per tant, els operadors televisius. Encara no hi ha data oficial d'inici, però treballen amb la intenció de començar la temporada 25-26, és a dir, no la vinent, però sí la següent.
L'advocat Albert Poc ens deia que això ho veia complicat, a mi també m'ho sembla. Bé, el format és un porro de farigola bastant important, no? Crec que la sensació, no?, que m'ha
bueno,
fet...
Jo el veig claríssim.
Ah, sí? Claríssim.
Home, aviam, disculpa, no sé quin porro fumes tu, però jo crec que una lligueta de 8 equips, anada i tornada, o sigui, més simple no pot ser. El que és un porro, i no sé si de farigola o d'estiércol o de què, és la cochambre, insisteixo, de la UEFA, que jo encara no sé. Sí que he llegit que sí. I ara jugaràs contra dos equips es dividiran amb 9, 9, 9 i 9, 4, sí. 4,
són 36 equips, val. 9 a cada pot, vale. 9 per 4, 36.
Jo encara no sé com articularan, m'imagino.
Sí, molt senzill.
Molt senzill, bueno, doncs noi, no sé. No sé com articularan. El que és senzill és 8 equips. Primera volta, segona volta. Això sí que és senzill, de tota la vida.
Ara
l'altre, a tu no et sembla un porro? No, insisteixo, no sé quin porro fumes tu.
Jo
l'altre sí que ho veig, absolutament cochambrós.
Jo dic que això, no sé si em sembla millor que la Champions, això.
Jugues a casa un i no contra l'altre, és un puto desastre.
Què en penseu, Anaïs Maria, el format? Ara anirem amb els contraris, també, perquè això és la gent que pensa que es farà aquesta competició.
Jo crec que el format, en el seu inici, la Champions també devia plantejar els mateixos dubtes. Ara pots, ara grups, ara no sé què, ara una lligueta, ara... Però no em sembla especialment liós ni especialment complex. Em generen alguns dubtes de saber, doncs... aquests equips que es relleven de la Lliga Blue aquesta, que van fora i llavors entren uns altres, qui decideix qui entra i qui no entra,
de quines lligues estatals entren,
com es valorarà això, no? Perquè al final sí que pots establir un coeficient o alguna mena de... però queda com una mica allò a dit, o com anirà això, no? Bueno, entenc que això a l'hora que es posi en pràctica doncs ho resoldran, però no em sembla especialment complex.
Pot ser atractiu, per exemple, o no?
Sí. El que no entenc és com trauran, com ho mantindran a nivell econòmic si una de les coses que genera més pasta, que són els drets televisius, no es comercialitzen.
Clar, és una gran pregunta,
Sí, clar, perquè qui veu el futbol gratis avui en dia?
Tothom que pugui.
Tothom que pugui.
Pot ser un bon reclam publicitari.
No, sí, genial, però
ens arriba molta més gent.
Genial, però només en publicitat, o sigui, farcint-ho de publicitat, no sé si arribes a treure-li tant rendiment. Segurament ho han estudiat,
un punt de partida, imagino que els fons d'inversió que hi hagi darrere tenen
llavors,
aquest punt de partida.
Llavors quan ja estigui rodat, comencen a dir, ara si vols veure els partits del teu equip, has de pagar no sé quant.
Capitalisme de pur i dur, absolutament.
És la manera de situar-te en el mercat.
Jo crec que com tot, al final acabarà depenent dels equips que finalment hi vagin, perquè clar, a mi la idea m'agrada molt, sempre m'ha agradat. També em genera dubtes que tens la sensació al final que els clubs de les lligues domèstiques com entraran en aquesta tercera divisió, i tens la sensació que de la tercera a la primera hi va un món, no? Vull dir que es quedaran alguns estancats a la Blue, no? Has dit quin
sí,
que es
deia? A la Conference League d'ara.
Que és com que costa molt arribar fins a dalt de tot, però crec que els partits que es poden arribar a veure... poden ser molt atractius sempre i quan tu ara inicis una altra ronda de contactes amb els clubs que t'han dit que no, i intentis encoratjar-los i fer-los veure que aquesta és la millor manera de jugar.
Sí, perquè ara repassarem tots els comunicats que hi ha hagut avui, però ara mateix aquesta Superliga pinta amb neerlandesos, portuguesos, algun italià i poca cosa més. Vull dir que no és una gran... I grecs. Una magnífica Superliga.
Mira, ni jo que amb els belgues, segur. Jo només dels... Només dels...
El Copenhague ha dit que no, eh?
Dels... El Copenhague ha dit que no,
sí, ja, que no.
Ja començaria a parlar-hi amb els...
Ja apretaràs, eh?
Jo només veig una cosa, jo és a dir, no vull donar-me les d'entès, només veig una cosa. Va passar el mateix amb l'Eurolliga de bàsquet. Hi ha dues competicions paral·leles, l'Eurolliga de bàsquet, que és tancada, a més, aquesta sí que és semi-tancada, pràcticament tancada, amb uns equips que juguen sempre, I després hi ha la Champions League de bàsquet, que jo no sé ni qui la juga, ni qui la guanya, ni com es juga,
va jugar al
Manresa, bueno, per això ho sento, ho lamento pels senyors de Manresa, disculpes,
no,
pels
encara hi ha l'Eurocup, també.
Però pues l'Eurocup, que la juga el Joventut.
Sí. Sí. Hi ha l'Eurocup i la Champions League.
Sí, però
l'Eurocup és de l'Eurolliga, diguem-ne.
I la Champions League és de FIBA.
Correcte.
El que diu el Foquí.
I el que veig és que el que segueix la gent, i el que és interessant, i el que genera espectacle, i el que té tota l'atenció, és l'Eurolliga. I hi ha un altre exemple més recent, més similar, si tu vols, en el cas de la Superliga de futbol, que és un esport que jo segueixo, que és el golf, que s'han inventat la Lliga Saudi, que només té un atractiu, només en té un, que és els moltíssims calés que posen els milionaris saudis perquè els jugadors, perquè volen. Perquè volen i perquè poden.
Drama,
el
signen,
Leaf, no?
Aleshores, la Lliga Leaf, aquesta. Aleshores, al principi, que d'això no en fa tant, fa dos o tres anys, bueno, uns escarafalls, quins cops als pits, que això no pot ser, quin sacrilegi, on van? La tradició, ens quedem sense la tradició! Déu meu, no! Per què? I eren quatre gats que jugaven allà al desert, setmanal Sergio García, quatre gats. I ara, pum, resulta que s'ha anat el John Ram, que està entre els millors del món, per pasta. Per tant, veig què pot passar, home, sí, ara aquí hi ha uns escarafalls tremendos, uns cops al pit tremendos, i si ho tiren endavant, veig, jo em pregunto per què no pot seguir el mateix camí que primer l'Eurolliga de bàsquet, de fa molts més anys, o de la Lliga Saudi.
Vaja, que no hi ha cap competició que sigui inamovible, ni eterna, ni super...
Això ja t'ho ha explicat el senyor advocat, que
i sobretot que és una bona idea que siguin els clubs els que puguin decidir el que volen fer.
No, és que el que jo trobo buscant...
Perquè el que és una vergonya és el que estava passant fins ara.
La màfia
aquesta, la UEFA i la FIFA fent el que volen.
Aquí hi ha clubs, aquí hi ha una gent que genera el negoci, que són els clubs, que paguen els jugadors, que agafen els riscos, que s'hipotequen, que fabriquen el negoci, i resulta que això ho gestionen una pandilla de mafiosos...
Que arriben a gestionar fins al punt de dir, no, és que nosaltres volem fer un minut de silenci perquè no...
No es pot fer això. Però què és això? Però qui s'ha cregut vostè aquesta?
Fins al punt que els clubs no podien negociar ni parlar entre ells sobre la creació d'aquesta competició perquè vulneraves un article de la UEFA.
Podien ser sancionats.
I podien ser sancionats per tenir una conversa.
Ara li demano alguna cosa més a l'advocat Albert Poch. Hem de fer una pausa i ara acabem de rematar aquesta qüestió, i si vol afegir alguna cosa que li hagi cridat l'atenció de la sentència d'avui, també li agrairem. Ara seguim aquí al Tu Diràs, en públic a l'estudi avui, també amb concurs i amb molts regals.
RAC 1. Preparats, llestos, a córrer i a passar-s'ho bé. Vine a la cursa de Cap d'Any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food trucks i, a més, amb caràcter solidari. Corre, tens temps d'inscriure't a la web capdanyrace.cat fins al 28 de desembre. Amb el patrocini de Hyundai Vallpark Motors. Aquest Nadal, el regal perfecte el trobaràs a Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat, Jeep, Abarth i Alfa Romeo a Barcelona. Aprofita les nostres ofertes exclusives i per temps limitat. Afanya't, només fins a final d'any. Visita'ns i informa-te'n a Auto 88 La Maquinista o explora les nostres ofertes a auto88.com. Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleben i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble, només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. Consulta condicions. T'esperem a Autoleben a Sant Boi.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Reviu en directe el concert de Cap d'Any amb Filharmònic Ensemble, les estrelles de la Filharmònica de Viena. L'excepcional interpretació de melodies de la família Strauss com la Marxa a Radetzky i el Danubi Blau t'emocionaran. Una sola nit, el 2 de gener al Teatre Coliseum. Compra ja les teves entrades a balanyambio.com.
Pinchazos 24 hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar l'ISAT dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro de la mà d'ANR Produce. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connecta automàtics, seminous per només 27.500 euros, finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 euros. Romauto, concessió Nissan, líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%.
Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible.
Solo hasta fin de mes. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament i del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Aquest Nadal, el regal perfecte el trobaràs a Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat, Jeep, Abarth i Alfa Romeo a Barcelona. Aprofita les nostres ofertes exclusives i per temps limitat. Afanya't, només fins a final d'any. Visita'ns i informa-te'n a Auto 88 La Maquinista o explora les nostres ofertes a auto88.com.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el trobarà i a uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc. I ara allarguem la fira fins a fi d'any. A les instal·lacions de Vallpar Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa, davant el centre comercial Parc Vallès.
RAC 1, tots som 1.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta les condicions en mibp.es.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Celebra aquestes festes amb l'emoció i el confort que t'ofereix el Nissan X-Trail, amb motorització híbrida i fins a 7 places. Ara pots gaudir-lo des de 335 euros al mes amb el renting flexible de Nissan. Vine i descobreix a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya tot el que el Nissan X-Trail pot oferir-te i dona vida a les teves aventures. Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya.
Per això, durant aquest mes t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al Món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Vine.
Les veus de RAC1.
Bon Nadal a tothom!
Amb les actuacions de Paula Valls. Ja! Siderland. Detallets. No vull saber res. I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaurides.
Vale.
Bé, el dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, és Nadal al món. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç i Previsora General. Diràs amb Aleix Pariser.
La mitjanit en punt, aquí seguim el Tu diràs avui, després d'haver començat amb tot el futbol que teníem en directe. Ja estem parlant del tema de la Superliga, hem escoltat la part que estava a favor de la sentència d'avui, i ara amb el Dani Aguilar escoltarem tot el que s'ha dit de la part contrària.
Sí, començant per les grans institucions, la FIFA, que mitjançant el seu president Gianni Infantino ha dit que la sentència realment no canvia res, i la UEFA encara ha anat més enllà. Vinga, anem a fer-ho tot ben difícil. Alexander Čeferin parla d'una decisió positiva.
Considerem la decisió com una oportunitat per millorar algunes de les nostres normatives, però sobretot el futbol continua unit, per això tots els actors implicats estem parlant junts avui. Vull advertir també que hi ha molta diferència entre el resum de premsa de la resolució i la mateixa sentència. La decisió d'avui és realment positiva perquè abraça els principis del futbol europeu.
As it embraces the key features of the European football pyramid.
Va. I ha dit que poden crear el que vulguin, que espera que hi hagi una competició meravellosa amb dos clubs, amb Barça i Madrid. A més, contundència en el discurs contrari del sindicat de futbolistes FIFPro Europa, de les associacions europees de clubs i aficionats i també de les lligues europees. I aquí apareix Javier Tebas, president de la Liga, que ha assegurat que la competició està tranquil·la perquè en la seva interpretació el jutge no s'ha pronunciat sobre la creació explícita de la Superliga i que no nega el monopoli a la UEFA.
La sentencia no dice que UEFA no pueda tener un monopolio de las competiciones. Fijaros que no lo dice, porque el monopolio puede estar. Lo que dice que dentro de esa posición monopolística hay una parte que es cuando tiene que autorizar nuevas competiciones que puede tener un abuso de poder. Pero que ese abuso de poder lo tiene que examinar el Tribunal Nacional a la hora que son en las normas de las condiciones para acceder a autorizar nuevas competiciones. Eso es lo que dice la sentencia.
Y también Rabut, Barça y...
Hauríem de sentir la opinión del señor Poc. Sí. Sobre això que acaba de dir el senyor Tebas, a mi m'agradaria saber.
Sí, molt bé.
Home, jo crec que el que diu el Tebas és una mica esbiaixat en aquest sentit, perquè el que diu el Tribunal de Justícia és, escolti'm, vostès tenien aquí un règim d'autoritzacions que és totalment discrecional, i això és perfecte per abusar de la posició de domini. Llavors, diu, potencialment, si vostès haguessin tingut un règim d'autoritzacions transparent, equitatiu, i que tothom pogués participar-hi de forma pública i oberta, a lo millor el règim d'autoritzacions podria tenir un passe, però com que en aquest cas no el té, doncs és contrari al dret de la competència i suposa un abús de posició de domini, amb la qual és veritat que el tribunal que ho ha de decidir és el de Madrid, però vaja, el camí el té fet, és a dir, el que decidirà és que aquest règim és abusiu.
I és increïble per això, com a les eleccions tothom està content, no? Tothom sembla que ha guanyat. O sigui, a mi em sembla increïble.
Jo no el veig tan content, jo penso que està...
Està fent un paper, potser, perquè ha vist que avui ha perdut una batalla.
Sí. Home, jo, de fet, penso que en aquest cas, no, el Tebas té un cert paral·lelisme, la posició de la Lliga, que també pot ser dominant en molts casos, no? I de fet, en el cas del Gavi, si us en recordeu, el que se li deia, escolta'm, és que tu amb el fair play financer has fet un abús d'aquesta posició i per tant, no? T'has passat de la ratlla.
I judicialment es va poder inscriure a Gavi, no?
Exacte. És assimilable, eh? La posició que tenen les federacions, les lligues, i en aquest cas la FIFA, que és una federació de federacions, o la UEFA, que és el mateix, clar, tendeix a una posició de domini natural I per tant s'ha d'anar al tanto amb l'ús o l'abús que se'n fa d'aquesta. I aquí el que hi ha és això sí que ho diu bé, és, no, el monopoli pot existir, el que no pot existir és l'abús, i en aquest cas s'ha fet un abús, i per tant, pues, home, sí, ho decidirà el jutjat de Madrid, que és el que ha de decidir el cas principal, però és molt complicat que digui una altra cosa.
Què més ha dit Tebas?
Han rebut Barça i Real Madrid amb la lírica habitual de Javier Tebas. Ha dit que han rebut molt poc suport, ho ha fet amb ironia.
Lógicamente, pero primero, ya ha visto la cola de clubes que han salido apoyando a Florentino, ¿no? En su declaración institucional. Solo he visto uno, el que va a jugar el torneo bilateral este que se llama Barça-Madrid toda la semana, ¿no?
Vale. Home, un clàssic cada setmana jo m'agradaria, no?
Estaria divertit. Home, doncs és bastant millor que segons que...
Sí, sí. Estem d'acord.
Sí, i el tuit de Tebas. No respecta a ningú, eh?
Referint-se al
CEO. Quin d'ells? Perquè n'ha fet 800 avui.
El primer. A mi m'agrada el del compte de la Lou i la Caperucita. Aquell
avui ha acusat el president, el CEO.
D'anar begut.
D'haver cerrado bares a les 5 de la madrugada. Sí, he dit això literalment.
Sí, però crec que no és la primera vegada... ara no ho recordo bé, però crec que ja ha deixat anar que hi ha determinades decisions que són de barra de bar, d'alguna manera.
Com la de veure el futbol gratis, no?
De que la gent va una mica... Saps quan prens una decisió, quan no l'has de prendre? Doncs en aquell moment, sí, exacte. El que sí que és veritat és que no li falta raó a Tebas en aquest sentit, perquè Atlètic de Madrid, Sevilla, Real Societat, aquí a casa, Girona, Espanyol, tots aquests clubs s'han posicionat en contra de la Superliga, i a més en l'inici dels partits d'avui, com el Cádiz, Real Societat i el Betis Girona, s'ha compartit una pancarta amb aquest lema que ha aglutinat la protesta, que és "Guanya tu al camp", que és tot aquest lema que està
corrent. Tots els partits televisats portaven a la cantonada dreta el logo aquest, sí, tots els partits
de
la
Guanya
tu
al camp, no?
Sí. Mm.
És més, hi ha hagut missatges també de les principals lligues europees.
Sí, començant per la Premier, en un comunicat ha dit que segueix refusant qualsevol concepte d'aquest tipus i condemna la proposta. Comunicats en el mateix sentit de Bundesliga, Liga francesa, Serie A italiana. De fet, ahir la Serie A va dir que tots els clubs que s'unissin a la Superliga queden fora de la competició domèstica italiana, i molts dels seus grans equips han fet explícit el rebuig a la nova competició. Anglaterra, pràcticament unànime, els Manchester City United, Liverpool, Tottenham o Chelsea, a Itàlia, l'Inter, Roma o Atalanta. En canvi, el president del Milà ha dit a la RAI, que cal aprofundir una mica més per donar una opinió formada, diguem-ne, però vaja, és una excepció. A França, PSG, Olímpic de Marsella i Mònaco; Alemanya, Bayern de Munic, Dortmund, Leverkusen i Leipzig; i altres clubs com, per exemple, Copenhagen, que deia abans l'Anaïs, el Porto, vaja.
El Mònaco.
Sí, el Mònaco, exacte. Per tant, en general, tots els grans clubs europeus, llevat de Barça, Madrid i Nàpols, també. I el que comentàveu, en plana política s'ha manifestat el govern britànic, contrari a la proposta, fins i tot ha anunciat la voluntat de presentar una llei, una legislació que impedeixi que els seus clubs s'uneixin a competicions d'aquest tipus.
Ai, vol afegir alguna cosa més, senyor Poc, que li hagi cridat l'atenció o que vulgui compartir amb nosaltres?
Home, jo penso que en un escenari de conflicte judicial, aquí qui pot reclamar danys i perjudicis també són el Barça i el Madrid. És a dir, aquí van presentar una competició formada per 12 equips, almenys inicial, i aquí hi ha hagut un boicot claríssim per part de la FIFA i de la UEFA per destruir-lo. Llavors això, si té unes conseqüències econòmiques, es poden reclamar judicialment.
De fet, des del Barça consideren que amb la sentència aquesta, evidentment, els clubs que han marxat de la fundació, diguem-ho així, de la Superliga, hauran de pagar una multa, i que ells se la poden embutxacar, una part d'aquesta multa, com a fundadors de la Superliga.
Però tu et refereixes a un compromís contractual amb el contracte. Jo et dic una indemnització extracontractual. Clar que sí.
Que la UEFA i la FIFA els hagi de pagar un caler per tot el que els hi ha provocat de dany i perjudicis durant tot aquest
període. Exactament, qualsevol infracció del dret a la competència té uns efectes, no? I aquests efectes provoquen danys. En aquest cas, els efectes, per mi, costarà, al millor, d'avaluar-los econòmicament. Però, en fi, és perfectament possible, i els responsables són... Els tens aquí posats, no?
Se li està girant feina, eh? Perquè jo crec que això anirà, no? Serà, no, querella, o com es digui...
Una demanda.
Demanda contra demanda, i anirem els jutjats aquí, els uns contra els altres, no?
Home, però jo és que, vaja, jo veig bastant clar el fet aquest de que aquí l'il·lícit, que és el que et determina que puguis reclamar o no reclamar, si tens dany i perjudici, te l'està dient al tribunal, i per tant... tot aquest reguitzell de comunicacions i aquesta pressió que està existint encara a dia d'avui de la UEFA i de la FIFA, això té uns efectes, i aquests efectes són econòmics, i per tant es poden reclamar.
Jo vull veure-ho, com es forma això i com es crea, perquè un acord, UEFA, FIFA i Barça-Madrid, això podria ser?
Clar que podria ser.
Seria més lògic, potser, per vostè?
sempre sol ser el més lògic, però no sol passar. Vull dir, quan hi ha un conflicte tan...
Bé, però la porta és el que, sí, és el que vol. Sí. No així Florentino, que té unes ganes d'enviar-los a tots a pastar fang, però la porta sempre ha dit que ell era partidari d'arribar en aquest punt de poder tractar la UEFA i a la FIFA i a tothom de tu a tu i no de propietari a...
Clar, el que fa la sentència d'alguna manera és obrir la porta que pugui negociar. Clar. Si la sentència avui t'arriba a dir que no, que el que fa la UEFA és correcte...
Clar, no pots negociar res.
Exacte, estàs
mort. Jo vull dir dues coses més. Sí, mira, molt ràpid. Una, jo soc, en això estic en la línia Florentino, és a dir, jo aniria a saco, i és el que m'agradaria que passés.
Guardeu aquest document.
Sí, sí.
Poc hi ha la línia Florentino.
Dos, els arguments per anar contra la Superliga de tots aquests clubs tan poderosos i tan, que guanyen la Champions cada any. Primer era que la Superliga destruïa les lligues nacionals. Això no és així, perquè en l'any i mig que ha passat des que es va presentar allà en el programa Chiringuito, sí, d'aquella manera tan lamentable, el projecte inicial, s'ha treballat d'una altra manera i ara ja s'ha anunciat que això no es jugarà entre setmana. No en cap de setmana, com en principi havien dit. Dos, per tant, no va contra les lligues nacionals i menys després de la sentència d'avui. Val? Dos, que... Espera, quina és l'altra?
S'ha perdut.
No, l'altra cosa que diuen és que això va contra el futbol. Un dels punts que ha anunciat avui la Superliga és que el fons de solidaritat amb el futbol modest és pels propers anys, el que tenen previst ells donar, és més elevat
del que hi ha ara, no?
del que rep ara el futbol modest a través de la Champions.
I en el femení, polaritzarà igual. Polaritzarà més.
I en el femení, igual.
Ja, però aquests diners, sí, hi són? Bueno, aviam, diuen que hi són.
Val, no, hi poden ser-hi, però...
Potser no hi són, jo què sé, però en principi m'haig de creure que hi són. Jo no crec que Florentino Pérez o Joan Laporta vagin a saco durant any i mig sense tenir la garantia de que hi ha una realitat al darrere de calés, ja. Si no és que no em crec que anessin de la mà d'uns senyors que no existeixen, m'entens? Vull dir, em costa pensar-ho, sobretot de Florentino Pérez, clar, perquè és un home de negocis que sap el terreny que trepitja. No em crec que estigui aquí aixecant la camisa. Per tant, els temes que les protestes o les queixes contra la Superliga dels equips, jo penso que s'ha fet un esforç des de... I l'altra cosa és la... Fes-ho perquè guanya-t'ho, no?
Guanya-t'ho al camp.
Doncs el que està fent, hòstia, el que ha anunciat avui els promotors de la Superliga és que hi haurà meritocràcia. Per tant, aquest eslògan perd sentit, tenia sentit quan havien anunciat una competició de 12 equips tancada. Tenia sentit. Ara no el té. Que pot ser millorable? No dic que no, pot ser millorable. Per això ha dit el senyor Ben Reicher que estan oberts a idees i suggeriments de tots els clubs que vulguin sumar-s'hi i que estan oberts
clubs,
a tots.
Són els clubs els que han de decidir el format, qui l'ha d'aprovar, perquè són ells els que tenen el poder, que és la gràcia de tota aquesta història.
Ja. Bé, veurem. Jo, a mi m'hauran de sumar al carro. Jo de moment ho veig futbol ficció. De moment.
És que ho és. Per mi el sorprenent aquí és que els que signen el compromís dels 12, doncs en quedin dos. Clar, si se t'han caigut 10 pel camí i els has de començar...
I avui no han pujat al carro tenint això.
Per això.
Els anglesos, que tots aquests clubs tenen un accionariat no anglès, estranger.
Correcte.
Quasi tots són nord-americans. En el cas del City són àrabs, o sigui, sí. És doping financer claríssim pel Manchester City, que la UEFA ja ho fa amb el PSG i li està molt bé, collonot de puta mare, parlen del futbol del poble i tot, i és una trola, una mentida com una catedral. Però bueno, els anglesos per què es baixen del carro fa un any i mig? Perquè hi va haver manifestacions del públic al carrer. I el públic al carrer per què es manifestava? Perquè els deien que aquella competició anava contra la lliga domèstica. En el moment que tu li dius aquesta competició va contra la Champions, no contra la Lliga Domèstica, dubto molt que els anglesos, l'aficionat anglès, no es pugi a un carro d'aquests. Dubto moltíssim.
Ho veurem. Ens seguirem parlant, perquè això donarà moltíssimes voltes. Senyor Albert Poch, advocat especialista i expert en dret de competència del bufet Redi Advocats, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens seguirem parlant.
Molt bé.
Seguim en contacte. Gràcies. 12 i 13 minuts, tenim el Miquel Agut a Sevilla. El saludem? Saludem avui? Avui el Girona empatat, potser està trist. Hola, Agut.
Ui, espera, estic eufòric, home.
Estàs eufòric?
Sí, home, escolta'm, co-líders amb el Madrid, amb els números que estem fent, m'hauria agradat acabar d'una altra manera. Sempre que venim aquí al camp del Betis ens fan gols a última hora, però, ostres, com per no estar content, encara que haguessis perdut, aquest Girona et fot, està eufòric, home.
Clar que sí, sí, m'agrada, que toquis de peus a
terra.
Ara tornem i sentim què ha dit Mitchell després d'aquest 1-1 al camp del Betis. Fins ara, eh? Ara de seguida el concurs del Tu diràs. Aquí en públic a l'estudi, ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Connectar amb un món on tot es mou, ara és possible. Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
Un 14 d'abril de 1927, el primer cotxe Volvo sortia per les portes de la nostra fàbrica de Gothenburg. Des de llavors, els nostres valors han perdurat al llarg dels anys, com la teva fidelitat. Que segueixis al nostre costat és la millor satisfacció. Tu i la teva seguretat són el més valuós per nosaltres. Per això Volvo són els cotxes amb la vida més llarga. Bones festes. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
A RAC 1. Tu diràs... amb Aleix Pariser.
Un quart i un minut d'una. De seguida, el gran concurs del Tu diràs. Abans, però, teníem el Miquel a Sevilla. Què se n'ha dit després d'aquest 1-1, Miquel, per tancar l'any?
Doncs home, que en línies generals ja n'escoltarem Mitchell posant nota a la temporada del Girona i aquesta segona part de l'any l'equip està d'allò més bé, però avui ha sabut greu no poder-se endur els 3 punts. Això ho reconeix el gironisme i ho ha verbalitzat també Mitchell. Són diversos els motius, per exemple, per començar que a l'equip li han faltat cames, però també ha tingut un cansament mental manifest a la segona part. Mitchell.
Creo que nos ha faltado un poco de gasolina mental en el tema de mantener la pelota, de ser capaces de dar un pase más, de que en la progresión en el juego estábamos bien y nos faltaba un poco la profundidad en zona 3, que fuéramos capaces de finalizar jugadas, que no lo hemos hecho. Sabio ha tenido muchas situaciones para finalizar y no hemos finalizado.
En tot cas, avui el Girona, que li volen 2 punts a última hora, com ja ha passat al camp del Betis en cadascuna de les 4 visites que hi ha fet el Girona, i com també Mitchell s'ha encarregat de recordar-ho a la sala de premsa, ha fet el Girona, que també ha guanyat partits al minut 89 o dins del temps afegit, i en línies generals, tenint en compte el rival i com ha anat el partit, per Mitchell el d'avui és un bon punt.
Tienes la sensación de que lo has tenido en la mano, pero no, hay que dar por muy bueno este punto y hay que saber valorar lo que está haciendo el equipo, que ha hecho un gran trabajo hoy.
Un Girona que és segon a la classificació, co-líder, empatat a punts amb el Madrid però amb pitjor diferència de gols, i que ha fet un gran any si sumem la segona volta de la Lliga passada i aquesta, i aquest gran any, i sobretot aquesta primera volta de la Lliga 2023-2024, Mitchell no podia ser d'una altra manera i posa molt bona nota.
Una primera part de la temporada increïble. Al nivel de los mejores equipos del mundo, y creo que al equipo no le quiero poner un sobresaliente porque siempre hay cosas que mejorar, pero es un notable alto, muy muy alto.
Una nota molt alta, el dubte que hi ha després del partit d'avui és veure si David López en tindrà per gaire temps. Ha marxat lesionat a la mitja hora de la primera part, és el Soli, a la part del cos que té lesionada, el Soli de la cama esquerra, el tenia carregat, veurem si hi ha lesió o si és una simple sobrecàrrega, li vindrà bé a David López, que aquesta setmana ha ampliat contracte amb el Girona fins al 2026, tenir uns dies de descans per poder estar disponible per l'exigent arrencada d'any amb el partit contra l'Atlètic de Madrid i posteriorment el partit de Copa pel camp de l'Elx.
Girona Atlètic de Madrid el 3 de gener, a quarts de 10 de la nit a Montilivi. Bon partit, per estrenar l'any entre el primer i el quart classificat. És cert que l'Atlètic de Madrid pot empatar amb el Barça en la tercera posició, però a priori seran primer contra quart. De la jornada, de com ha acabat, Maria, Anaïs, Poquí, voleu dir alguna cosa ràpidament del Barça Almeria d'ahir, d'aquests punts que ha retallat només amb el Girona, torna a estar 7 del líder, no a 9.
Bueno, jo crec que és una demostració que falta molt i que poden passar moltes coses. És veritat que, o sigui, entenc una mica la decepció del Girona d'endur-se avui només un punt per com ha anat el partit, però és una evidència que el Girona haurà de perdre algun punt, igual que el Madrid, tot i que sembla impossible, vist com salven els mobles a última hora. I també és una evidència que el Barça sembla que anirà pel pedregar i llavors passen jornades com aquesta que no li surten malament la cosa. Bueno, jo crec que...
Hem d'esperar, paciència.
Sí, jo crec que sí.
És que el Girona, tot i l'empat d'avui, està en una projecció de 90 punts al final de Lliga. Si sí, manté aquest ritme, Anaïs, que sembla difícil, però de moment l'està mantenint.
No, mira, ara ve el Nadal, que tindran temps de descansar, de reposar. Per mi el que han fet ha estat una autèntica heroïcitat futbolística i crec que si hi havia algun punt que t'havies de deixar, doncs mira, millor fer-ho abans de festes i ara doncs agafar energia i tothom tornarà millor i el Barça doncs a veure si aquesta xerrada que va tenir Xavi ahir a la mitja part, aquest caràcter que va treure i que crec que va estar molt bé i que jo tenia ganes personalment de veure l'entrenador treure una mica aquest tarannà, també s'allarga en el temps, però en qualsevol cas això és molt llarg i mira, és que en dos dies et pot canviar el panorama molt fàcil.
Ha d'haver estat interessant les 12 hores de vol, no?, de Xavi amb els jugadors.
Escolta,
amb
aquells llits,
minuts aquells, després de la bronca
i aquells jerseis de Nadal que portaven i aquells llits i menys Ferran Torres que anava amb màniga curta. La resta...
Poc i què en penses? Acomiadarem l'agut i parlarem un moment de la Champions femenina, digues.
Jo crec que jo també com l'Anaïs, jo crec que ja era hora que Xavi es comportés com el jefe del vestidor i no que el seu missatge fos pobrets els nens que els critiquen i ho passen malament i jo haig d'anar a curar-los i a mimar-los i a animar-los i que en canvi els agafés, els comportés i els exigís, els tractés amb un mínim d'exigència, que és el que s'ha de fer amb aquests senyors, que tenen la tendència a repenjar-se, a pensar-se que guanyaran a l'Almeria perquè cobren el que cobren, i en canvi els de l'Almeria no cobren ni una quarta part del que guanyen ells, i per tant es surten els partits així. Ja era hora que Xavi tragués aquest caràcter. Si això reeixirà o no, és evident que no deuen estar contents els que van quedar tots, però concretament els que van quedar més assenyalats. És evident, Xavi se'n sortirà si té el suport incondicional del club, que jo crec que del president el té. Jo crec que del president el té, perquè jo me'l crec.
I tot assenyalant com ha quedat assenyalat Joao Félix, també?
Doncs sí. Sí, sí.
Sí, perquè jo el president crec, haurà vist que en caminava.
Jo crec que el president, no, el president vol suportar Xavi, vol donar suport a Xavi. No estic dient els altres, que tampoc... Però que
entre,
el president.
Entre altres coses, president. Puqui, perquè l'altre dia Anvers va xerrar amb els jugadors, va veure que hi havia ganes de compromís, sí, que algú fins i tot no havia dormit, i tu després et mires la primera part d'ahir i penses, això és el compromís i les ganes de menjar-se, perquè la primera part d'ahir a nivell d'actitud va ser una autèntica vergonya. Dius, és que ens esteu prenent el pèl sortint i fent aquest partit de futbol, és que
per
això
tant,
no pot
per
ser.
Per això crec que si el president dona suport a l'entrenador, el Xavi se'n sortirà. Si el Xavi no nota que té el suport incondicional almenys fins que acabi la temporada, de la junta directiva, i els jugadors senten que el seu entrenador no té aquest suport, la cosa ja més difícil, i ara se sentiran en poder pues, per fer el ganàpies, com han estat fent en alguns partits de la primera volta. Però insisteixo, si el Xavi se sent fort i els jugadors tenen la sensació de que és fort, se'n sortirà.
Jo crec que ha fet una cosa que li pot anar a favor, Xavi, amb el discurs d'ahir, que és reconnectar una mica amb l'afició. L'afició, jo crec que una part del que li recriminava era que després d'un partit on l'aficionat està calent perquè ha vist com han jugat i com han deixat escapar oportunitats i tal, el discurs era no hem jugat malament, hem jugat millor que el Girona, tal, i la gent s'encenia amb aquests discursos. Jo crec que ahir el que va fer és reconnectar amb l'afició i fer un discurs d'indignació, d'això és inacceptable.
I reaccionar a una xiulada. Reaccionar a una xiulada, perquè crec que és la primera vegada que això passa amb Xavi. Vaja, bueno, diria que segur que és la primera vegada que sent xiulets.
Jo hi deia que l'esquizofrènia en què viu el Barça futbolísticament es va traslladar a la grada. Vull dir, vam passar dels xiulets a l'eufòria i a èxtasi en 40 minuts de diferència, una mica també es va traslladar. Ahir va reconnectar amb la realitat, jo diria, en aquesta línia que deies, Maria.
Sí,
la realitat que veiem tots i que ella a vegades a la sala de premsa no sabia transmitir. Agut, descansa també, tu has banyat, a veure com comença el Girona l'any 2024.
Jo crec que el comença molt de bé, però Miarma ja ho veurà.
Molt bé. Una abraçada. Adéu, Miarma.
Braço i jo.
Adéu, adéu. Està feliç, està feliç.
I el Girona, no volia dir amb ell.
Home, un dijous a la nit a Sevilla, jo també estaria feliç.
Sí, eh?
Jo crec que si segueix està a Nadal, quan quedin dos mesos, comencen a passar coses rares, saps?
Tu creus, sí?
Sí, i tant. Sancions, targes estranyíssimes.
Ja veuràs. Ai. Hola, Gerard Ballera.
Hola, hola.
Què tal? Bona nit.
Molt bé, vinc a explicar-te una mica el que ha dit Mapi León al final del partit.
Home,
que crec que el més pur estil Mapi crec que és insòlid, perquè el Barça ha volgut anunciar la renovació de forma sorprenent al camp i a la gespa, perquè a més Mapi està lesionada, i fer-ho d'una manera doncs, una mica més original que penjar-ho directament a les xarxes amb un comunicat, i Mapi encara ha volgut estar més original, i el primer que ha dit quan ha agafat el micròfon és això.
Lo de la lesión me ha hecho pensar y replantearme muchas cosas. Entonces tengo que comunicaros que no voy a continuar, que lo dejo. Sí, pero, bueno, como Jonah nos deja al final de temporada, he pensado que yo soy la nueva entrenadora.
Realment és única. És única, és brutal.
Sí. Doncs, després d'això...
Això davant de milers de persones,
sí,
el Johan Cruyff.
Sí, davant de més de 5.000 aficionats.
Bueno, perdona, ho ha vist amb la Laia Coll, que acaba d'arribar a la redacció. Hola, Laia.
Hola, què tal? Bona nit.
Un aplaudiment per Laia Coll, home. T'ha explicat avui una golejada del Barça femení des del Johan Cruyff. Què? No us ho esperava ningú, això. Ben Mapi León és així, però no us ho esperava ningú, no?
El què?
Que fes això, que fes aquest discurs.
Ah, no, pensava que deies la renovació, dic, la tenien acordada des de feia dies, sí que és veritat, doncs, que i s'havien de tancar els últims serrells, però tot i la lesió de Mapi no ha canviat el pla de ruta del club, i de fet la firma oficial s'ha fet aquesta tarda a les oficines amb el president Joan Laporta, i després, doncs, aquesta manera original, no?, d'anunciar-ho, i Mapi León, el seu més pur estil. Un missatge així normal de renovo fins al 2026 m'hagués semblat super per seva.
Hem sentit la broma, anem a sentir el moment de la renovació.
No patiu, és una brometa, eh? Nada, que... Bueno, quería deciros que he renovado. Hasta 2026. Y que estic millorant el meu català.
Bravo, bravo.
Està millorant el seu català.
A la butxaca, eh? Tot el públic, tot el barcelonisme, amb això que ha fet Mapi León.
Sí, sí.
És una bona notícia, després d'uns dies de, no? Més enllà de la part esportiva, en la part dels despatxos no hi ha hagut massa bones notícies.
No, i a veure com evoluciona, perquè pel que sabem el club ha fet un ultimàtum a Alexia Putellas, li ha presentat ja una última oferta, d'aquí el club asseguren que no es mourà, i ara és Alexia qui ha de decidir si vol renovar el seu contracte, que també acaba el 30 de juny del 2024, i després a la tarda Àngel Pérez Pérez ha explicat a Mundo Deportivo que hi va haver-hi una nova reunió entre les dues parts i que el Barça li va rebaixar els anys de contracte. Inicialment li havia proposat 3, ara li ha baixat a 2, per tant veurem com acaba aquest capítol, però jo ara mateix el feeling que tinc no és molt positiu. Després, també relacionat amb Alexia, no la veiem a la gespa des del 13 de novembre contra el Benfica. Unes molèsties al genoll, es va descartar que no hi hagués lesió, però el problema és que aquestes molèsties persisteixen i hi ha preocupació al club. Ara Alexia està fent un tractament conservador en els propers 15 dies i s'espera que l'evolució sigui favorable. Si no, doncs potser cal prendre decisions perquè no saben exactament per què, però aquestes molèsties les té, evidentment les té en el genoll de l'operació. Més coses de Mercato al Barça. Ja està mans a l'obra buscant qui ha de ser el relleu de Jonathan Giraldez. Marc Vivés, el nou director esportiu, està parlant, ha parlat tant amb gent de fora com amb gent de dins. Tant si ve algú de dins com si algú de fora, el que sí que té molt clar el club és que el relleu de Giraldez ha de seguir una línia continuista en quant a estil de joc i en quant a metodologia. Veurem en els propers mesos qui és el substitut de Giraldez, però la veritat és que Vivés ha tingut un aterratge bastant complicat perquè més enllà d'Alexia doncs ja s'ha de buscar el nou entrenador i hi ha també moltes renovacions pendents com són les de Mariona, Paños, Oxual, etc. Això sí, el club té prevista augmentar el pressupost de cara a la temporada que ve, sempre i quan la secció segueixi sent sostenible com ara, és a dir, augmentarà el pressupost en la mateixa mesura que augmentin els beneficis de la secció.
Jo crec que Márquez Zubizarreta va veure que això seria més complicat de l'habitual i va dir, jo no vull veure com van marxant, i Marc Vivés s'ha doncs, trobat una feina de por. A veure com s'ha arreglat tot plegat, però no fa massa bona pinta, no? Giraldez, això d'Alexia que ens explica la Laia...
Alexia per partida doble, ni la renovació ja. Ni el tema físic tampoc no fa massa bona pinta, perquè fins i tot em sembla que no han descartat en cas de que hagin de plantejar-se fer alguna altra cosa d'aquí 15 dies, una nova operació no està descartada.
Imagina't, pobra.
No s'han volgut, la veritat és que no s'han volgut mullar, però bé, tot i que el Barça assegura que el pressupost seguirà creixent, el Barça sap, és conscient...